converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Avui us hem preparat un programa diferent que trenca una mica doncs, amb la dinàmica dels convidats habituals que són polítics o gent vinculada al món de l'economia o l'empresa. Aquest dissabte fem una conversa esportiva amb l'excusa de la final de la Copa del Rei de Futbol que es juga aquesta nit al Camp Nou entre el Futbol Club Barcelona i l'Atlètic de Bilbao. Dit això, us presento els analistes que hem convocat avui a la taula del Converses aquí al Gran Marina. En primer lloc, benvingut al Dagoberto Escorcia, cap d'Esports de La Vanguardia. Bona tarda, Dagoberto.
Bona tarda, moltes gràcies.
També ens acompanya el Ferran Correas, cap d'Esports de l'Esportiu Catalunya. Bona tarda, Ferran. Benvingut.
Hola, bona tarda.
També amb nosaltres el Manuel Oliveros, que és el redactor en cap, el cap d'informatius esportius de Cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, Manolo.
Bona tarda, Carles.
I el Joan Ballori, que és el director del Esports COPE, programa que pot escoltar tots els oients de COPE Catalunya entre un quart de quatre i les quatre de la tarda de dilluns a divendres, veritat?
Bona tarda, correcte.
Bona tarda, Joan. I el convidat del Converses aquest dissabte és, jo diria que tot un símbol del barcelonisme, José Mari Vaquero. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, moltes gràcies.
Ell és el capità del famós Dream Team, també va ser l'autor d'aquell famós gol quan faltaven, jo diria que pocs segons perquè acabés el partit entre el Barça i el Kaiserslautern, per dir el Barça, 3-0, i José Mari Vaquero va i fica aquell gol de cap i fa el 3-1 i porta el Barça una mica més endavant a la final de la Wembley, al final de Wembley, i allí comença una història nova, no?
Bueno, al final, la veritat, això és un esport col·lectiu, no és com el tenis, saps?
Jo però tu vas gol, estar en aquell moment...
Però, sí, és veritat que jo sempre he dit que al marge de tot doncs, tenia un moment en què moltíssima gent del Barça es recorda d'aquest moment, d'aquest gol, doncs és una mica diferent, no? Perquè és veritat que el Barça juga en moltes competicions, molts partits, ha guanyat moltes coses, però hi ha moments a la vida que, perquè sigui, doncs mira, la gent es recorda, i la veritat és que per mi això és un privilegi, perquè al marge de que és veritat que soc del Barça, vaig jugar al Barça, però sempre és agradable, no?
Escolta, encara és molt jove, però han passat una pila d'anys, no? 22, 24?
Quants? Això va ser 92.
92, no?
Aleshores ja porta 22 anys.
22 anys. I com recordes aquella jugada? La tens molt ficada al cap encara, José Mari, o què?
Sí, bueno, la veritat és que aquesta falta me la van fer a mi mateix. Aleshores va ser una mica la continuació de la falta, no? No recordo la posició, home, vaig anar a la televisió i veig que era un gol doncs, molt difícil de fer, no? Vaig tenir moltíssima sort, però com dic, a vegades hi ha aquesta necessitat. Has de tenir un moment, un cop de sort per fer un gol o per canviar una mica la història de moltes coses. I en aquest cas, doncs mira, va ser una falta molt difícil perquè no estava a la banda, no estava al mig, una mica mig de tot. Ronald va penjar una pilota i la veritat és que...
I tu vol cap, eh?
Sí, sí, amb dos...
Que tot el petitó que ets, no anaves malament de cap.
El tenia molta convicció.
Sí? Estaves segur,
molta
no?
convicció, sí, clar. Sí. No, la veritat és que amb el cap he fet molts gols, la veritat, afortunadament. Era una de les meves qualitats, però no aquesta. Jo sempre he dit que jo, per exemple, he fet molts gols amb el cap, però sempre arribant dins de l'àrea, és a dir, entrava des de fora, no? És a dir, no era un home que des de dins, un salt alt, doncs feia gol, però aquest gol va ser una mica diferent, perquè la veritat és que la pilota venia molt alta, vaig saltar i, com t'he dit abans, la pilota va venir al posto adequat, jo vaig saltar bé i vaig rematar
bé. Ficar.
Tot perfecte.
I escolta, va ser un punt d'inflexió en la història del Barça, aquell gol.
Home, jo crec que aquest gol no, però sí, la veritat és que guanyar...
O el que va venir després d'aquell gol.
El que va venir després. Sobretot jo crec que el gol de Wembley, de Koeman, el guanyar a Wembley, això va canviar una mica. Jo crec que en la nostra època hi ha dues coses que jo recordo amb molt carinyo. Un és la nostra comunicació o relació amb la gent del Barça i també amb els mitjans de comunicació. Jo crec que això va ser una mica comú. És a dir, eren gent de... Per dir eren com una colla de l'afició.
Bons amics, bon rotllo.
Sí, amb bona relació també, amb molt carinyo amb l'afició.
Això s'ha perdut ara, José Mari?
Bueno, ha canviat, com la vida, no? També potser fa uns anys doncs, tothom comprava a la botiga del barri i ara anem a un Caprabo gran perquè hi fem la compra de tota la setmana. És a dir, les coses van canviant i és veritat que ara mateix doncs, jo crec que aquesta relació, aquesta comunicació entre jugadors, mitjans de comunicació i al final tot això arriba a los socis, doncs, ha canviat molt.
Molt bé, doncs hem fet una mica d'història. Tornem a la realitat. Avui final de la Copa del Rei, Barça Atlètic de Bilbao. Jo per micròfons els que entenen i saben més de futbol que no pas jo, Dagoberto, Manolo, el Ferran i el Joan Ballor. Qui vulgui començar a preguntar, doncs té micròfons oberts. El Ferran té ganes, vinga.
Per preguntar-li al José Mari.
Evidentment, clar.
Jo li preguntaria sobretot...
No puc resoldre les coses de futbol. Ell segur que sí. Vinga.
Jo li preguntaria si... No sé si... Ell ha jugat moltes finals, no? Si hi ha massa eufòria després d'haver guanyat la Lliga i només parlem del triplet, aquí tothom parla del triplet a Barcelona, i per arribar al triplet primer s'ha d'aconseguir el doblet, i no sé si és... Es dona per fet, no?, que es guanyarà l'Atlètic, i bé, difícil, fàcil tampoc serà, no?
Bueno, jo sempre he dit que en aquest sentit, és a dir, la gent té el dret de somiar, no?, i aleshores... És normal, és a dir, la gent del carrer ha de parlar d'aquestes coses, i fins i tot potser també els mitjans de comunicació. Altra cosa és els jugadors, no? És a dir, els jugadors i cops tenir són els que realment han d'estar centrats en la seva tasca, en el seu treball, i en aquest sentit jo crec que la veritat és que la qualitat individual d'aquests jugadors, la col·lectiva i també del cos tècnic, doncs la veritat és que és conscient de que això no pot passar, és a dir, que passa si això, és a dir, que tu pots guanyar o perdre, però perquè sigui per falta de concentració o que en un moment donat sigui, entre cometes, una falta d'actitud, això sí que seria duríssim per al Barça, no? I jo, per altra banda, jo crec que sí que és veritat que la gent ha de tenir aquesta il·lusió del triplet perquè té dret. Perquè tal com ha acabat aquest equip, jugant demà a la final de Copa a Nou Camp, encara que el vestidor sigui diferent, doncs quan surtin al camp, el camp és el de sempre, i és el camp, és el teu camp, és el teu estadi, encara que hi hagi gent de l'Atlètic, doncs la veritat és que el Barça jo crec que demà té un avantatge molt gran.
Tot i que el Barça juga com a visitant, avui, aquesta
sí, però quan surti al camp, sí, però saps què passa?
És el teu camp.
Que quan tu surtis fora... És a dir, és el teu camp, són les teves distàncies, tot és el mateix.
Ho tens molt a pa mà,
el teu subconscient
jugues a casa,
diu que jugues a casa.
Dagoberto,
la gent vol guanyar el triplet sense pensar en el partit d'avui de Copa del Rei. I per tenir un triplet has de guanyar el segon. Ho dic això perquè em diuen que hi ha molta gent del Barça que s'està venent les entrades d'avui, del partit d'avui, per anar a Berlín, per exemple. És a dir, com si el partit d'avui no fos important.
Saps què passa? Que això, el futbol és més agressiu que la vida. És a dir, jo sempre he dit que quan te vas fent una mica gran, dius sempre, escolta, doncs mira, la perspectiva del temps em diu que has de viure el moment.
Clar.
I avui és el moment. És a dir, clar, has d'anar al camp, has de disfrutar el camp, i després ja veurem què passa. Perquè potser... desafortunadament pot venir alguna lesió d'algun jugador, pot passar alguna cosa aquesta setmana, és a dir, passen moltes coses. El dia a dia, doncs, has de viure, i en aquest sentit, guanyar avui, doncs jo crec que és veritat que el Barça lo té en la mà. Jo crec que per com ha arribat esportivament parlant. Però és veritat que, per altra banda, per l'Atleti, avui he llegit, o ahir vaig llegir que Julio Salinas deia, això és per a l'Atleti és com la final de Champions, i és veritat.
Sí, sí, hi haurà més ambient de l'Atleti.
Porten 10 dies només pensant en aquest partit. Això, si recordes, jo l'última vegada que va guanyar el Barça amb l'Atleti al camp de Manzanares, doncs era tot el contrari, és a dir, eren tot dubtes referent al Barça. És a dir, la gent deia com arribarà al Barça, havia una petita crisi entre cometes, i era l'Atleti de Bielsa que era favorit. I el Barça va arribar en 15-17 minuts, 3-0,
Pedro Messi.
És a dir, és veritat que amb aquesta mentalitat ha de sortir demà al Barça, perquè segurament demà,
avui
a la nit, l'Atleti serà un equip dur.
Dagoberto i Joan, vinga.
A veure, jo, José Mari sempre parla en castellà, no?
Oye, jo no hi ha cap problema, no has de demanar pas permís per parlar en castellà.
Pots parlar en colombià,
jo crec que el Dream Team tuvo una oportunidad de hacer un triplete, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es qué le recomienda, qué consejos darías tú hoy en día al equipo técnico, al equipo de jugadores, ante esa posibilidad de ganar un triplete.
No, yo creo que ya lo que han tenido que trabajar ya lo han hecho antes de hoy. Es decir, la parte psicológica es fundamental. Como estábamos diciendo, el pensar, el dejarte llevar por lo que es un poco la situación externa, porque al final los jugadores de fútbol también es humano. Es decir, si recuerdas, nosotros en la final de Atenas que perdimos en la Champions, yo creo que nosotros no es que llegamos mal físicamente, porque habíamos ganado la liga hacía 3 días, porque pues sí, es verdad, hicimos una cena, salimos, pero era más la descarga psicológica, que es decir, nos quedamos un poco vacíos. Llegamos a la final con confianza, pero no llegamos con la fuerza mental adecuada. Es decir, la clave para mañana es la fuerza mental. Espero que durante toda esta semana, esta noche, lo que se hayan tenido que trabajar ya está trabajado. Es muy difícil decirle a un jugador ahora, decir no, ahora, para tarde en la charla, en una hora vamos a cambiar el chip. No, no. Eso es algo que tienes o no tienes. Es decir, jugadores como Piqué han estado mucho tiempo debajo de su rendimiento, no porque no hayan entrenado bien, no porque no hayan querido, sino por lo que sea, psicológicamente tenía un agotamiento. Entonces ahora está bien todo el mundo, espero que hayan reactivado y que realmente cuando llegue esa tarde se demuestre esto. Es decir, aquella agresividad que tuvieron en el partido del Atleti Bilbao era contra las circunstancias. Todo el mundo dudaba que podía ganar Atleti, al mejor Atleti, entre comillas, de Bielsa. Mañana se tiene que transformar eso, porque cada minuto que pase que el Barça no marque un gol va a ser un minuto a favor del Atleti Bilbao en cuanto a lo que es la convicción de poder competir con el Barça.
I que clar, no s'ha de relaxar un i està molt pendent de que tot i que juguis aquí, a Barça, al Camp Nou, les coses no són fàcils.
No, és diferent. El torno a dir-te, això és un partit sí. I per estar, per guanyar...
No, això que dius, jugues al teu camp, al teu públic, dius, escolta, no, compte. Això és
un... No, afortunadament, mira, saps què passa? Que la realitat és que en aquest moment doncs, els jugadors que té el Barça són tots jugadors amb personalitat, amb molta experiència, amb marge de la qualitat individual, han arribat molt més molt bé al final de temporada i aleshores l'únic que s'ha de tenir en compte és, l'única dubte, per dir d'alguna manera, és el Barça ha sigut millor quan ha jugat cada 3 dies. Competir, recuperació, competir. Ara porta una setmana sense jugar, amb molta tranquil·litat. No,
massa relax, vols dir, no?
Massa relax. Que contra el Depor jugaron pràcticament tots suplentes.
Això mateix. Dues setmanes.
Sí, jo et demano l'anàlisi futbolístic, futbol. En els dos partits de Lliga que han jugat el Barça i l'Atlètic, el Barça ha estat molt superior i podem fer el preàmbul de que una final pot passar qualsevol cosa, que en un partit de futbol allò de no hay enemigo pequeño, etcètera, etcètera, però et demano l'anàlisi futbolístic que apunta que la superioritat però futbolística del Barça ara mateix crec final, que és molt gran. No?
És una final i és la Copa. Això són dos factors importants. És a dir, què vol dir la Copa? La Copa és que l'Atleti vol guanyar la Copa. No és un partit de Lliga que diu, escolta, anem a jugar amb el Barça. No, això és un partit de Copa i l'Atleti és un equip de tradició. Per això ha arribat ara amb Valverde i va arribar fa 2-3 anys també amb el Bielsa. No? És a dir, que té un espírit diferent i això és una competició diferent. Això s'ha de tenir en compte, això per una banda. I per l'altra banda és que futbolísticament parlant, la veritat és que jo crec que l'avantatge que té el Barça amb aquest Atleti és que l'Atleti també vol la pilota. És a dir, que és un equip que juga i no és un equip com fa 20 anys...
No és tan sòlid defensivament.
Defensivament, tal. Aquest equip és un equip que vol la pilota, que vol jugar, i aleshores jo penso que demà l'Atleti farà un plantejament valent. No penso veure amb un Valverde dient, escolta, anem darrere, hem de defensar i a partir d'aquí sortir. No, jo penso que demà Valverde farà un plantejament dient, estem aquí, anem a intentar fer això i clar, a partir d'aquí és un partit, pot passar moltíssimes coses. Torno a dir-te que el Barça és favorit, jo crec que és favorit, sobretot amb aquesta gent d'endavant, no? Perquè aquests 3 jugadors d'endavant en qualsevol situació i sobretot al Camp Nou, doncs la veritat és que pot fer un gol en qualsevol moment, però per altra banda l'Atleti també és un equip que pot fer gols, aleshores és un partit molt interessant.
Un partit del risc, no?
Sí,
partit del risc,
sí, és diferent, per exemple, si parlem de la setmana que ve de la Juve, no? Que la Juve no vol la pilota, és a dir, pot estar 90 minuts sense pilota i guanyar el partit en una acció. L'Atleti no, l'Atleti necessita, però per altra banda les accions a pilota parada, és veritat que el Barça ha millorat molt, però l'Atleti també és un equip molt fort en aquest tipus d'accions. Aleshores, al final, tant futbolísticament com accions de pilota parada i tal, això importantíssim la concentració en què surti el Barça.
Molt bé, escolteu converses a la cadena Cope Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte converses especial, no hi ha cap polític, no hi ha cap empresari, cap economista. Avui un esportista, José Mari Vaquero, una icona del Futbol Club Barcelona, del Dream Team. I aquí analitzant el partit d'avui, aquesta nit, entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao, final de la Copa del Rei en companyia del Dagoberto Escorcia, Ferran Correas, el Joan Ballori i el Manuel Oliveros, que volen continuar preguntant al José Mario Ballori.
Oye, entonces, José Mario. Si tú fueras jugador del Barça hoy, podrían de ocupar el vestuario visitante, ¿qué te pasaría? ¿Tú dónde tenías la taquilla que harías? Te
nunca
quitas ahí la foto, las historias
no,
y tal.
Nunca
pero
me ha pasado.
¿Es incómodo para los jugadores de hoy?
No, prefiero, nunca me ha pasado, pero yo creo que en el fondo la sensación será un poco rara, pero no extraña. Sería extraña si todo fuera nuevo. Pero ellos van a bajar, seguramente en el mismo sitio, van a bajar las mismas escaleras y lo único que hizo, en vez de irse a la izquierda, se van a ir a la derecha. Y ahí sí que puede ser que en un momento determinado estén, bueno, ¿qué hacemos aquí? Pero yo creo que se lo van a tomar incluso de broma. Estoy absolutamente seguro que los más simpáticos, vamos,
o sea,
a pensar
como una novedad, ¿no?
El Piqué, decir, oye, mira tú, estamos aquí, oye, estando aquí también tenemos que ganar. Es decir, al final yo creo que es un espíritu deportivo cuando tienes una inercia positiva. Yo creo que esto, por ejemplo, si tal vez estuviéramos hablando de que el Barça necesita ganar este título para salvar el año, tal vez es un poco diferente. Igual ahí ya no habría motivo de broma, ¿sabes? Los jugadores no harían broma, pero yo creo que mañana, tal y como llegan, yo creo que va a ser un enfoque como decir, bueno, tú, vamos a ganar la Copa, estamos aquí y ya vamos a decir que ya ganamos las competiciones, tanto en el vestuario de casa como en el vestuario de fuera. Yo creo que va a pasar esto.
Molt bé. Joan, Dago, sí.
José Mari, quina importància li dones a que el Barça tingui a Messi, tant per aquest partit
enxufat, no?
Com per la setmana següent. O sigui, Messi és totalment decisiu en qualsevol partit.
Sí, home, Messi és decisiu en cada partit i abans, amb l'alineació. Estàvem parlant una mica abans, no? Que quan la gent diu, escolta, ja avui descansa Rakitic i juga Xavi i no juga Piqué i juga Mascherano o no juga Busquets i juga Mascherano mig camp. Però per mi, jo penso que com els entrenadors de los contraris i jugadors, quan tu ves l'alineació a Luis Suárez, Messi, Neymar, escolta, dius, el Barça no té rotacions. Sí, perquè al final la gran força del Barça és l'atac. I en aquest sentit jo crec que Messi en aquest moment està disfrutant de veritat d'una nova situació dins del club, des de l'equip. És a dir, jo crec que en aquest mateix, des de fa molt temps, tothom diu que és el líder indiscutible des de la presidència. Aleshores, jo crec que Messi està disfrutant, necessita aquesta, entre cometes, aquesta pressió, i jo estic segur que avui a la nit, més enllà de que estigui més o menys acertat, doncs és un home que en un moment donat canvia un partit. Aleshores, això ho sap ell i també ho sap el contrari. Aleshores, això és un gran problema per a l'Atleti o per a la Juve quan arribi a la final de Champions. És a dir, Messi sempre és un problema de cap per qualsevol.
José Mari, no hablaré de ti porque tú eres un futbolista raro porque te has dejado
pequeño y con
raro en qué sentido
te has dejado se ha dejado las rodillas en el campo de fútbol. Pero has conocido o qué puede pasar cuando se tiene otra final después de otra final, o sea, hay un tipo de jugador que dice yo no voy a meter pie porque prefiero la de que no me vaya a perder la de Berlín, por ejemplo.
No, yo creo que el grado de ambición de este nivel de jugadores es impensable que a partir de hoy, por ejemplo, un jugador esté pensando en Berlín. Porque tú eres consciente que puedes tener una pequeña lesión muscular, que puedes tener un esguince, cualquier tontería. No, no, nada grave, no vamos a poner nada grave. Por lo tanto, es impensable esta situación. Yo creo que, es más, yo si hubiera sido parte del cuerpo técnico, enfoco esta final, con todo el respeto al Atleti, como un enfoque hacia la final de Champions. Es decir, esto es una previa.
Ya han dejado
una
los
gran
mismos.
Previa, en todos los sentidos, tanto psicológicamente como de preparación, no tanto física, porque al final en dos semanas lo que haces es recuperar para competir esas dos finales, pero la final de hoy es una final para preparar la final de Champions, más allá de ganar o perder. Es decir, que tú lo tienes que enfocar de esta manera, y yo no veo a ningún jugador pensando que no quiere ganar la final de Copa, porque la final de Copa es una final preciosa.
No, no digo que quiera ganarla, sino digo...
No, sí, me reservo no un
meteré,
poco, ¿no?
No lo meteré tan fuerte, no, no sea que...
No, no, impensable. Esto para mí es impensable, y además más con esta calidad de competencia que hay ahí en el mismo... en el mismo equipo, ¿no?
El Barça ja ha guanyat la Lliga, avui juga a la final de Copa, d'aquí una setmana jugarà a la final de la Lliga de Campions, o sigui que té a prop una altra vegada el triplet, però si mirem enrere, a la primera part de la temporada aquest equip i l'entrenador deixaven bastants dubtes, i hem parlat moltes vegades d'aquell famós partit de Noeta i de tot el que va venir darrere. Jo et volia preguntar a tu si tu estàs més amb la teoria de la gent com Luis Enrique, que pensa que aquella derrota va ser una part més del procés d'una temporada amb altibaixos, o si creus que realment després d'aquell partit hi va haver un abans i un després, una catarsi.
Home, jo crec que jo respecto molt a Luis Enrique i l'estimo molt, però la veritat és que va veure un abans i un després. És dir, la veritat és que des d'aquest partit ha canviat moltíssimes coses, i en positiu. És dir, tu pots parlar de després d'aquest partit en negatiu o positiu. És veritat que dins d'un any passen moltíssimes coses, i la capacitat de reacció i la capacitat de prendre decisions adequades després un partit com el de Anoeta, perquè no va ser perdre un partit, sinó és el que s'oposava, o com, què havia passat, no? Què jugadors havien jugat i quins jugadors no havien jugat. Aleshores, a partir d'aquí, d'aquest partit, han canviat moltíssimes coses i han canviat moltes decisions. Jo crec que en aquest sentit, Luis Enrique, després d'aquest partit, en reflexió, segurament també en el que havien fet fins a aquest partit, han prendre decisions molt més adequades per mi, que necessitava aquest equip. I per altra banda, també, jo crec que els jugadors van dir, escolta, això no és només una qüestió de l'entrenador, sinó que nosaltres també hem de posar la nostra part. Aleshores, en aquest nivell, nosaltres també, jo recordo un any en què vam perdre a Saragossa 6-3, i va passar una mica això. Això vol dir que Cruyff va donar un pas cap a darrere? No, segurament va donar cap endavant. Això vol dir que Luis Enrique després de Noeta va donar un cap darrere? No, segurament va, per mi ha donat un pas cap endavant, però va canviar. I que no digui públicament, jo entenc que és normal, però jo crec que des de fora aquesta és la lectura més lògica i més normal, i jo no he parlat amb ell d'aquest tema.
Res, no? I escolta, José Maria, un entrenador, qualsevol que passava per Barça, Pep Guardiola, Tata Martino, Tito Vilanova, en pau descansi, ara Luis Enrique, que ha de ser un bon entrenador o un bon gestor de vestidors?
Has de...
Ara, clar, gestionar Messi, Luis, Luis Suárez i Neymar i tot això...
Sí,
clar,
però saps què passa?
Que els gestionem a aquesta gent,
canvia,
no?
Cada any canvia, no? Cada any canvia, sí, jo crec que cada any canvia. És a dir, quan arriba un entrenador, és a dir, depèn moltíssim dels jugadors que té. A partir d'aquí, tu has d'intentar... Doncs l'entrenador ha de fer, ha d'agafar o intentar portar al camp el rendiment màxim, rendiment de, individualment i col·lectivament de los jugadors. Aleshores, en aquest sentit, hi ha un procés. Com, tothom, mira, cada entrenador diu, escolta, jo no signaré un contracte si no tinc un projecte. Va, de 2-3 anys. Però què és un projecte?
Qui te'l fa, el projecte, no?
Això mateix. Depèn de tantes coses. Per exemple, si tu tens un any on, desafortunadament, el president dimiteix, mor l'entrenador de l'equip, tens una situació com la de Neymar l'any passat, tu penses que potser Enrique hagués fet les mateixes coses que ha fet aquesta temporada, la temporada passada? No, perquè l'equip era diferent. La situació externa era diferent, la situació en mitjans de comunicació era diferent. Aleshores, no es pot comparar. És a dir, quan va arribar Guardiola, va arribar amb... va prendre fora, doncs, a Eto'o, a... no, a Eto'o no.
A Ronaldinho i a Deco.
Deco, Mota,
i
va prendre aquest tipus de decisions. Aquest any, doncs, el Barça va signar a 2-3 jugadors. Va signar a Rakitic, va signar a Bravo, va signar a Suárez. És a dir, és diferent. I en aquest sentit, doncs, la veritat, torno a dir-te, jo crec que Luis Enrique, al final, per aquest any, ha fet una gestió intel·ligent. Va començar amb moltes dubtes, jo crec que potser ell també tenia una idea de fer un projecte a llarg termini, com es diu, no sé com es diu en català, si no sobrevivo, no haré un projecte. Doncs, aleshores, jo crec que va adaptar a aquesta situació i va ser molt intel·ligent per ell i per l'equip.
Por lo tanto, ha de seguir.
Però si més de contracte, jo no entenc aquest debat que hi ha que ha de seguir. No té un any més de contracte.
Claro. Com se va dir?
Marxo del Barça.
I Alves, per què se va?
No, no tinc ni idea, aquest debat no entenc. Potser un dia si veig, preguntaré. Però torno a dir-te, és a dir, no entenc. Tu signes per el Barça per 2 anys, aquesta situació esportiva, més enllà de guanyar avui o la setmana que ve, doncs esportivament parlant, professionalment parlant, doncs la veritat és que el Barça ha fet els deures. El Barça té l'obligació d'intentar lluitar fins l'última jornada, per dir-ho d'alguna manera, per les competicions. I ahí està, saps? Mm-hmm. Ahí està. Aleshores, quan tu fas això, després, si guanyes, fantàstic. Wow. Però també és veritat que a vegades això no val. Jo recordo haver guanyat la Lliga el 94 un dissabte, el dimecres perdre 4-0 a Atenas, Copa Europa, és a dir, campió de Lliga, subcampió d'Europa, que suposadament és fantàstic per una institució, i porta fora, no recordo bé, però potser 5 o 6 jugadors d'aquell dream team famós. Aleshores, no saps mai com acabarà això fins l'última jornada.
No, però jo no crec que acabi igual, no? 4-0 allà davant.
No, però vull dir que no estic parlant d'això.
Molt bé.
Més coses, és un...
Sí, però espera un moment. Situem els oients, estem a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Malina al Walter Center, Barcelona. Això és el Converses. Avui un Converses especial parlant de futbol, d'esport, amb el José Mari Vaquero. L'excusa és la final de la Copa del Rei d'aquesta nit, al Camp Nou, entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. I ho fem amb companyia del Ferran Correa, Joan Ballori, de Cobertos Corcia, Manolo Oliveros, que volia preguntar al José Mari Vaquero. Doncs anem amb Manolo.
Sí, no, jo al margen del partido de hoy le quería preguntar por... Él ha sido el primer gran 6. Bueno, ha habido muchos 6 en el Barça, ¿no? Pero uno se acuerda del 6 de Vaquero y ahora el 6 de Xavi. Vaquero se fue una noche de un viaje contra el Valladolid y tal, que también fue muy bonita, y Xavi se ha ido el otro día.
Claro, bueno, todavía queda... además de la manera, ¿no? Porque claro. es a veces...
Pero es que además, perdona, Xavi, aparte del homenaje y tal, y 6 y todo eso, se va a Qatar, donde tú de vez en cuando también estás.
Bueno, pues es una casualidad, ¿no? Pero yo creo que lo más significativo es que cuando tú estás tanto tiempo y te identificas tanto, ¿no? Como Xavi o incluso también Puyol o el mismo Iniesta cuando se vaya, muchos jugadores o el mismo tal vez Piqué se fue, vino, después de haber nebulosa. Pero hay alguna serie de jugadores que realmente la gente identifica con el Barça y ellos transmiten siempre, ¿no? Barça por todos los lados. Entonces yo creo que Xavi ha transmitido siempre esto, siempre ha transmitido ese cariño al club, y la verdad que es una suerte para él personalmente haber podido vivir esta última jornada recogiendo el título. Es verdad que se lo merece y podemos darle cualquier tipo de calificativos, o en su momento creo que también tal vez me lo merecía yo, pero yo siempre dije que, por ejemplo, en mi caso, yo quería ser esa noche el que representaba de alguna manera al Dream Team, porque había habido jugadores con nosotros como Koeman, como Ladru, que incluso al final se fue al Madrid, pero más allá del momento puntual, o Eusebio, o Amor, o cualquiera, no quiero dejarme a Stoikov, que vamos a decir de Stoikov, su vinculación moral, por lo menos con el Barça. Entonces, es una pena que a veces te vayas con circunstancias difíciles, ¿no? Y en este sentido, creo que el club ha actuado muy bien con Xavi e, insisto, ha coincidido. Pero yo creo que no debería de perder la... Esto es porque es algo que da esencia al público, ¿no? Que los jugadores que han estado y se sienten tan vinculados y la gente les tiene tanto cariño, hay que hacer, no es un esfuerzo por parte del Barça, para que esos jugadores tengan un homenaje en un momento determinado y esos jugadores puedan identificarse con la masa social y no solo dependiendo de los resultados.
¿Y en Qatar estará bien?
Xavi, la ventaja que tiene es que no es un jugador que está acabado.
La academia, conoces el club.
Sí,
el
conozco todo perfectamente. No, el fútbol competitivo es de bastante... o sea, va a bajar de nivel futbolístico muchísimo. Es decir, no tiene nada que ver. Yo diría que estaríamos hablando de un nivel de segunda división, siendo generoso.
Hombre, el otro día Luis Enrique decía que ahora da un balón y le vuelve un balón y allí dará un balón y a lo mejor alguna vez
va un buen equipo, va un equipo con tradición, va un equipo que normalmente compite para ganar, va un equipo que futbolísticamente juega bastante bien y por lo tanto la ventaja que tiene Xavi, que no es un jugador, por decir algo, acabado, sino que Xavi, por sus condiciones físicas, por no haber tenido lesión, es un jugador que futbolísticamente va a aportar, porque, y él puede disfrutar tranquilamente, porque como te digo, no va a un equipo de segundo nivel, va a un equipo de máximo nivel. Ahora mismo acaba de ganar, por ejemplo, la Copa de Mir, quedó subcampeón en la Liga, en la Copa de Asia. Me parece que jugaba ayer contra el equipo de Ladru, Nambuya, no sé, me parece que semifinales de la Champions League de Asia, que es un equipo que está compitiendo a máximo nivel. Y por lo tanto yo creo que ahí Xavi va a competir bien. Y por otra parte luego va, parece ser, yo no he hablado con él, parece ser que va a Spire. Spire es el centro deportivo más importante, no de África, del mundo. No hay ningún centro deportivo como ese. Está dirigido por españoles.
Iván Bravo.
Y Olave, en el parte futbolística, que fue entrenador, bueno, director deportivo de la Real Sociedad, del Valladolid entrenador, de la Almería, creo recordar, que decirte que, y creo que ahí va con sus hermanos y esto, va a practicar todo el tema de entrenamiento, el tema de formación, por lo tanto va a un sitio privilegiado. Yo creo que ha sido una decisión seguramente dura para él, porque cuando estás bien nunca crees el momento para irte, pero desde el punto de vista de futuro creo que ha acertado bien.
Vuelvo a la final de esta noche. Tú que has estado dentro del campo y posiblemente has sentido el murmullo de la grada, ¿qué tanto por ciento tiene de influencia en el campo el público sobre los jugadores? Porque decimos que se juega en el Camp Nou, pero también sabemos que el Camp Nou estará más lleno de rojiblancos del Athletic que de azulgranas del Barça.
Por esto es la Copa. Por eso te digo que es la Copa. Yo creo que la diferencia, o sea, hay una diferencia de madurez personal y profesional de los jugadores del Barça. Es decir, esto es una realidad. Luego es que ellos entiendan esto y pongan el 100% de su calidad y de su concentración. Esta es la única diferencia con el Athletic y Bilbao. Es decir, el Athletic y Bilbao le puede, o sea, si el Barça le iguala lo que es la concentración y la ambición para ganar, la calidad individual y colectiva va a hacer que el Barça vaya a ganar. ¿Que puede haber circunstancias? Sí. Luego hay que analizar el partido, ¿no? Pero es verdad que, como he dicho antes, el Atleti es un equipo copero. Es un equipo que trae su tradición, trae su equipo. Y yo creo que, por ejemplo, el Atleti, insisto, en la última final con el Barça, porque es el referente, no tiene nada que ver con la final de hoy. El referente último era que el Atleti, y además Bielsa quiso que fuera el Atleti favorito porque el Barça no estaba tan bien. Y yo creo que ahí se equivocó mucho. No por nada, sino porque se equivocó. Porque tal vez los del Atleti pensaron que podían realmente ganar al Barça. Yo creo que este Atleti viene pensando que va a perder contra el Barça, pero puede ganar contra el Barça.
Pero el público,
es diferente.
Pero el público que
no, por eso, el público no. El público es el soporte fundamental del Atleti. ¿No? Por eso he dicho antes que cada minuto que pase, que el Atleti no gane, no, o sea, el Barça no marque un gol, el Atleti gana ese minuto. Porque la presión, en entre comillas, va a ir un poco hacia el revés,
hasta
¿no? de más a menos, ¿no?
Yeah. Ferran.
Una cosa, tú que eres de futbol de sempre.
Pregunta en català, que et trobes més còmode, home.
Sí, tu que ets de futbol de tota la vida, el Barça demà canviarà de porter, o avui, aquesta nit canviarà de porter. Jugarà Ter Stegen en lloc de Bravo. Hi havia molta por a la substitució de Víctor Valdés. Què t'ha semblat els dos porters que el Zubi va acabar fitxant i va ser criticat en el seu moment, però el rendiment...
No, jo crec que va ser un acert grandíssim. El rendiment immediat, és a dir, jo coneixia el Bravo perquè el vaig tenir a la Real Societat i el vaig signar jo com un director esportiu fa 8 anys, recordo. I per altra banda, l'altre jugador el coneixia però tenia una... coneixement real del seu rendiment, no? I la veritat és que després de veure doncs, la Lliga amb la Champions i la Copa, doncs, he vist realment que Luis Enrique ha optat per aquesta decisió, però no per quedar bé, per exemple, que potser això va passar al Madrid quan jugava a Casillas amb el... Diego López, sinó que això aquí va ser per convicció. I s'ha notat molt bé que el rendiment dels dos és fantàstic, jo crec que Bravo ha arribat aquí a la seva maduresa, amb ambició de guanyar, amb ambició de guanyar títols, i com he dit abans, doncs Bravo és un líder a Xile. És a dir, Xile és una selecció avui en dia protagonista a nivell mundial, el capità fa 5-6 anys, aleshores, per la gent que no coneixia mal Bravo, això no va ser una sorpresa. És a dir, va ser una sorpresa per la gent del Barça, no? Perquè dius, Bravo, jugo a la Real Societat, i dius, bueno, Doncs mira, la Real juga, no? No, doncs hi ha molts jugadors que en un moment donat, si tu tens un coneixement esportiu i sobretot de la seva personalitat, doncs no és una sorpresa. Però torno a dir-te, sí que és veritat que amb aquest Ter Stegen sí que va ser una sorpresa molt agradable, perquè veig que realment tenen porter per molts anys, i en aquest sentit jo crec que Subi va prendre decisions molt adequades i molt bones per el Barça.
Observo sonar que històricament la Real sempre ha sigut una bona pedrera de bons porters, eh?
Sí, però mira, ara té un porter argentí.
Siguin bascos o no bascos, sempre té 22 anys.
Sí, però aquestes coses, mira, van canviant la vida. Van canviant la vida, i la veritat és que també al País Basc doncs, sempre ha hagut aquesta tradició de porters, amb Iribar, amb Arconada, Zubizarreta, molts bons, Artola, Urruti, és a dir, sempre ha hagut una bona tradició, però de tant en tant, si tu portes un porter bo, doncs està bé.
És en cert. Escolta una cosa, jo vull preguntar ara pel gran rival del Barça, que és el Real Madrid, i m'agradaria que et posessin a la pell de Florentino, el president del Real Madrid, eh? Tu t'haguessis carregat el senyor Ancelotti?
Com jo tinc la sensació que aquí ha hagut alguna cosa realment que entre ells s'han parlat i no li ha agradat al Florentino.
Per exemple,
jo crec, no tinc ni idea, potser de jugadors.
Segur sí que ho saps.
Jo crec que no tinc ni idea, però potser el rendiment d'alguns jugadors, per exemple.
Per exemple?
Per exemple. Sí, perquè no entenc massa bé, després de la marxa de Mourinho, aquest club va quedar petat de relació entre jugadors, directiva, mitjans de comunicació, altres equips, és a dir, tot. I jo crec que Ancelotti va arribar, va guanyar la Copa, i va guanyar, en sort, però va guanyar la Copa Europa. És a dir, això entra dins del lloc. I aleshores, aquest any, doncs, va arribar a semifinal de Champions i va estar jugant la Lliga fins a l'última jornada, a la penúltima jornada. És a dir, jo crec que el plantejament esportiu és millorable, no correcte, no, molt bo.
Molt més que correcte.
Qualsevol equip signaré aquesta situació. El que passa que també, abans crec que ha dit el Oli, que tot depèn una mica què passa a l'altra banda. Si el Barça no hagués guanyat, segurament no hagués passat res, però com el Barça està en disposició de guanyar tres títols, doncs la veritat és que Florentino ha pres aquesta decisió abans, potser abans de temps, però pensava que tenia que prendre. Però, torno a dir-te, jo crec que aquesta situació no és una situació de rendiment esportiu com a entrenador, sinó alguna situació, perquè Florentino ja veiem que vol, per exemple, que els jugadors que signa juguin, per exemple, Bell o Benzema, o ha tingut molts problemes amb molts entrenadors per aquest tipus de situacions. Cada any fa un fitxatge i aleshores l'entrenador
que es posi el d'entrenador, doncs no? Ja està,
sí, però ha de respectar aquesta situació. Jo crec que en aquest sentit Ancelotti, al marge de títols, ha donat al Madrid una tranquil·litat, una estabilitat. Jo recordo fa 2 anys que hi ha encostes en què deien que el Madrid doncs no tenia ja el suport de molta gent d'Espanya. És a dir, que havia perdut per les declaracions, que no deixava els jugadors fer declaracions als mitjans de comunicació, que
era un club antipàtic.
La selecció espanyola doncs va tindre problemes amb la relació de jugadors del Madrid i el Barça, perquè Mourinho havia fotut una pressió brutal. Tothom diu que la primera discussió fort entre Casillas i Mourinho va ser això, perquè Casillas va parlar amb el Xavi va parlar això. Jo, personalment, vaig parlar això amb els entrenadors de la selecció nacional espanyola, perquè vaig tenir un parell de trobades a Polònia abans de la Eurocopa, i deien que realment aquesta era una situació que els preocupava moltíssim, que era el més greu que estava passant
atenció,
en aquesta situació. Clar. Aleshores, jo crec que Ancelotti ha fet moltes coses ben fetes per al Madrid.
I ha marxat com un senyor, eh?
Però no ha guanyat un títol aquesta temporada. I crec que aquí el Florentino té pietat.
No perdono.
Florentino hace lo que ha hecho y la semana que viene, como el vas final de la Champions, pues presentará a Rafa Benítez y quiere ser...
Això entens que és bo pel Barça, perquè si tu mires les últimes 10 temporades i fas el balanç de títols que ha guanyat el Barça i que ha guanyat el Madrid, el Barça guanya per golejada, i aquí al Barça doncs és evident que els últims anys hi ha una línia d'estabilitat, pots canviar d'entrenador per diferents circumstàncies, però més o menys la idea i la filosofia és la mateixa. En canvi allà, doncs van fent, no? Ara un entrenador que li agrada defensar, ara un altre que li agrada més atacar, ara tal.
No, mira, Mourinho no té res que veure amb Ancelotti, i Ancelotti no té res que veure amb Rafa Benítez.
Per això.
Aleshores...
Aquesta és la gran diferència entre el Barça i el Madrid.
Però això sempre ha hagut en els últims... Bueno, des que jo recordo que vaig venir al Barça, això sempre ha passat. Mm. Va tenir des d'antic, que era el contraatac, va tenir a Ben Hacker, que era toc, va tenir a Luxemburgo, que era brasiller, va tenir a Mourinho, per dir d'alguna manera...
Pellegrini, després...
No, però vull dir, Pellegrini, que és un dia altra vegada... Sí, sí, sí.
És que ell no és perquè era guapo. N'han passat tants.
Sí, i molt diversos, molt diferents.
També t'he dit una cosa. Nosaltres, com gent del Barça, hem d'estar no preparat, hem de disfrutar el dia a dia. Però aquesta generació, que ja se va marxar a Puyol, va marxar ara
para Xavi.
Para Xavi, després marxarà una altra, sense oblidar ningú, no? Això és una
privilegi,
una generació irrepetible. Messi, és a dir, estem parlant de coses que, per exemple, fa un any quan criticàvem moltíssima gent al Messi, no? Que ja no recupera el nivell, i ara què? És a dir, que la veritat és que és difícil, perquè el dia a dia, per als mitjans també, jo entenc que és difícil, però s'ha de veure les coses amb una mica de perspectiva, no? I la gran diferència, per exemple, amb el Barça i amb el Real Madrid és que el Real Madrid ha gastat molts calés per els fitxatges que ha fet des de Ronaldo, Cristiano, Benzema,
James,
no?
Chicharito,
però fa anys, Zidane, Beckham, Figo, és a dir, ha fet tot
llistat interminable,
a cop de talonari, i en canvi el Barça ha tingut aquesta.
Aviam, hem d'anar acomiadant l'entrevista tertuli. Dagoberto, hem de posar el punt final perquè ens queda 10 minutes per acabar el programa, fins arribar a les dues, i abans de donar pas al Joan Ballori, que ens acabarà de portar amb el Silvio Ortiz la darrera hora d'aquesta final de la Copa del Rei Barça Atlètic de Bilbao, doncs acomiadar el Dagoberto Escorcia Garcés, Dagoberto, Manolo Oliveros,
gràcies, Carles,
el Ferran també, i el convidat d'avui, el José Mari Vaquero. Moltíssima sort, gràcies. I fins a una altra ocasió, gràcies.
Veiem un bon partit i guanyem.
Jo crec que sí, guanyarem avui, Si algú del Bilbao, doncs, bueno, que juguin i que, en fi, que ho facin bé també, però prou.
Avui dissabte que ve, també.
També, Ferran, rematem-ho tot, ja. Ja té el pastís la setmana que ve, també. Molt bé, doncs passo el micròfon al Joan Ballori, que ens explicarà ja la darrera hora d'aquesta final de la Copa del Rei entre el Barça i el Bilbao. Nosaltres tornem la setmana que ve des de l'hotel Gramenet, el Walter Center de Barcelona, amb el Converses i el que acabo de dir. Doncs, Joan Ballori, micròfons per tu, l'última hora, endavant.
Doncs vinga, sí, perquè tenim diverses comunicacions preparades amb l'exterior per saber ara mateix l'última hora de com està la situació envers aquesta final de la Copa del Rei que tenim aquest vespre. Abans que res, l'última hora del Barça amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la majoria de jugadors del Barça ja estan descansant a casa seva. Alguns han preferit dinar a la ciutat esportiva, és una opció voluntària. És la mateixa rutina de tots els dies de partit a casa. No s'han concentrat, sí han fet una suau sessió d'entrenament a les 10 del matí a la ciutat esportiva. Llavors Luis Enrique ha donat la convocatòria on han entrat els 23 jugadors de la primera plantilla. Inclús Luis Suárez ha rebut l'alta mèdica avui mateix, 19 dies després de patir la sobrecàrrega al camp del Bayern de Múnich. Aquests 23 jugadors, el tècnic n'haurà de descartar 5 abans del partit. No ha convocat a cap del filial, tot i que en van participar 7 en aquesta edició de la Copa.
Sílvia, l'alineació del Barça en principi no ha de ser cap misteri, no?
S'espera que Luis Enrique aposti per l'11 de gala, amb el porter de Copa i Champions Ter Stegen en porteria, en defensa Alves, Piqué, Mascherano i Alba, al mig del camp el Sergio Busquets, Rakitic i Andrés Iniesta, i a dalt Messi, Suárez i Neymar, el trident que porta 117 gols i que està un del rècord de Cristiano, Benzema i Higuaín que van aconseguir fa 3 temporades.
Què faran els futbolistes de Luis Enrique des d'ara i fins l'hora que comenci el partit?
Doncs l'únic canvi en la rutina habitual del Barça serà aquesta tarda. Els jugadors no arribaran a l'estadi en els seus cotxes particulars, sinó que arribaran tots junts en un autocar oficial que sortirà de la ciutat esportiva a 8:15. Així podran copsar l'ambient tots junts. La plantilla està mentalitzada per no pensar en la final del pròxim dissabte a Berlín i molt motivats per guanyar la 27a Copa de la història del Barça i el pas imprescindible per poder fer el triplet. El Barça que ocuparà el vestidor visitant el Camp Nou perquè l'Atlètic juga com a local i no ha volgut cedir el vestidor on habitualment es canvien els jugadors de Luis Enrique.
Gràcies, Sílvia. Fins després.
Adeu.
Doncs així està el Barça. Volem saber ara com està l'Atlètic Club. Tenim a José Ángel Peña. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Iván. Muy buenas tardes.
Bueno, te tengo que decir que es realmente impresionante. No puedes dar un paso por Barcelona, sea el barrio que sea. Yo por mi barrio, que vivo en el Guinardó, lejos del centro, me he visto un montón de camisetas del Atleti. Es tremendo esto.
Sí,
No, la verdad es que estamos especulando a lo largo de la semana con que en torno a 50-60.000 podían ser los aficionados que se acercasen hasta Barcelona, pero las últimas cifras hablan de números superiores que podían rondar hasta los 70.000 hinchas, lo cual es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que como mucho vamos a poner 45.000, 50 tope que puedan estar en el Camp Nou esta noche. Pero bueno, eso es la fiebre del Athletic, la fiebre de la Copa y la fiebre de siendo con el paso de los días y sobre de las semanas hasta desembocar en esta locura que es Athletic Iría, la zona donde se reúnen todos los hinchas, que como te puedes imaginar a estas horas está tomando un color absolutamente rojo y blanco, y por eso nos hemos tenido que alejar un poco de la zona de bullicio, porque si no era imposible ni tan siquiera escuchar el sonido del teléfono,
porque hay un lío tremendo ahí. Bueno, oye, las novedades deportivas, ahora nos decía Silvia que la alineación del Barça, salvo sorpresa monumental, está bastante clara. En el Atleti hay alguna duda más, ¿no?
Sí, la verdad es que las cosas están más difíciles de acertar en lo que a los planes de Valverde hacer. Primero porque las dos bajas tienen son importantes, son dos titulares que no se hubiesen perdido por fuerza mayor esta final, Muniain por lesión y Óscar de Marcos por sanción. Además, el Atleti se ha ejercitado toda esta semana a puerta cerrada. Ha habido algunos partidos de la fase final de la Liga que se pueden entender como pruebas, y todo ello hace que sea difícil, como digo, dar con el once. La mayor duda, o la principal duda, radica en saber si Ernesto Valverde se va a decidir a cambiar su dibujo táctico y apostar por los tres centrales, con lo que Gurpegi y Laporte serían esos tres hombres de atrás, y Iraola actuaría como carrilero derecho, Valenciaga como carrilero izquierdo, un sostén en el centro del campo que podría ser Miquel José, si entras y tú raspes sería una gran sorpresa. Por delante de ese sostén estarían Beñat y Miquel Rico, y arriba, eso parece claro, Iñaki Williams y Aric Aduriz. Si el dibujo es el tradicional, quizás tendría la oportunidad y sería pues el primer gran nombre de la noche, la presencia del joven Bustinza, al que le tocaría lidiar pues con un toro realmente difícil.
Muy bien,
el derecho, pero veremos, a ver.
Perfecto, gracias Peña, nos vemos luego en el estadio, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Una altra punt de comunicació. D'aquí a uns minuts ha de començar el dinar de directives organitzat per la Federació Espanyola de Futbol a la zona del Port de Barcelona. Allà hi tenim l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Doncs sí, en teoria començarà a les dues el còctel. De moment, poqueta gent, més periodistes que comensals, però se n'esperen 200 en total en aquest restaurant Llotja de Mar a Pla de Palau. Entre el Barça, l'Atlètic Club i la Federació. Per part del Barça ja anirà la directiva al complet. També hi seran tres expresidents, Carrasco, Montal i Reina. I doncs aquí, en aquest pati interior del restaurant, doncs, començarà un còctel. Després, abans d'entrar a dinar, un cop s'acabi aquest còctel, parlaran els dos presidents, Josep Maria Bartomeu, del Barça, i Josu Urrutia, Atlètic Club. I si voleu, anem fent una mica de boca, us explico quin menú hi haurà. Ravioli de pasta, guantoni, amb marís, vieires, gambes, trufa i una petita amanida. Cruixent de carn amb foie de poma caramelitzada i reducció de vi. I una sopeta d'infusió d'herbes aromàtiques amb un sorbet de mandarina i fruits vermells.
Que bo.
Carquinyolis i una selecció de cafès i infusions, sí.
Està molt bé.
És boníssim, la veritat que el local està molt bé. I dir-vos també que aquesta hora, per aquí a prop, passeja la rèplica de la Gavarra.
Sí,
que ha sortit aquí al Port Olímpic a 1:45 al migdia i encara doncs passeja orgullosa aquesta Gavarra que han organitzat la Federació Penyes de l'Atlètic Club. Pel que fa a la llotja aquesta nit, evidentment serà una llotja doncs, amb moltes autoritats polítiques, la presidirà el rei, i a aquesta hora ens diuen de la Federació que encara no tenen confirmat si vindrà el president Cardenal, el president del Consell Superior d'Esports, ni tampoc si serà el president del govern, Mariano Rajoy.
Doncs que vagi de gust als comensals. Helena, gràcies.
Adéu.
Ens parlava el Peña des de la zona de seguidors de l'Atlètic Club i tinc encara 40 segons per passar també per la zona de seguidors del Barça a prop de l'estadi del Camp Nou. Allà hi tenim l'Anaïs Martí. Què tal, Anaïs? Bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda. La veritat és que aquesta fanzón, quan hem arribat, ens hem espantat una mica perquè estava una mica buida, però ara sembla que van arribant autocars amb penyes de fora. i que es va omplint una mica, i sembla doncs que quan sigui ja l'hora pròxima al partit, doncs espera que almenys els aproximadament 10.000 aficionats arribem. Tinc aquí al meu costat l'Antonio, que és un aficionat del Barça d'aquí de Barcelona, que s'ha acostat per veure una mica l'ambient. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com veus la fanzone, aquest ambient que s'està aglutinant aquí?
De moment poca gent, però segur que a mesura que s'acosti el partit s'anirà omplint, segur, i per anar fent ambient.
Quin resultat creus que sortirà avui del Camp Nou?
1-3 a favor del Barça.
Gràcies, Antonio.
De res.
Doncs Joan, un aficionat, un testimoni d'un aficionat d'aquí de Barcelona que s'ha apropat fins aquí. Hi ha aproximadament unes 23 activitats, una zona infantil que està molt treballada i també una zona que no és apta pels supersticiosos, perquè hi ha una Copa del Rei, una rèplica per qui vulgui fer-se fotos, i hem vist que hi ha bastant de gent fent cua. Veurem si al final el Barça se l'emporta.
Ambient brutal de Copa per tots els punts de la ciutat. Anaïs, gràcies.
A tu, adeu.
Doncs fins aquí aquest especial converses dedicat a la final de la Copa del Rei des de l'hotel Gran Marina amb el Cito Ramírez al control de so. Gràcies, Cito. A partir de les 3 de la tarda comença el Tiempo de Juego amb tota la informació de la final de la Copa del Rei. Ja a partir de les 7 de la tarda comencen les connexions amb l'interior de l'estadi. A 2:15, la final de la Copa del Rei, Atlètic-Barça. Quins nervis, bona tarda.